amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dissabte 8 de juliol del 2023, pendents d'un nom propi pel que fa al mercat del Barça.
Deu uma fatiada, segundo pau, toque de cabeça pro gol!
Víctor Hugo Roque Ferreira. Víctor Roque, aquest jove davanter brasiler de tan sols 18 anys que va estirar de blaugrana. Estem ara mateix pendents de la signatura del contracte i l'oficialitat del traspàs que l'unirà les properes 6 temporades al Barça, tal com ha explicat avui Mundo Deportivo, després que Club Blaugrana i Atlético Paranaense brasiler hagin arribat a un acord per 30 milions fixos, més pràcticament els mateixos en variables, en qualitat de bonus. Veurem quan arriba, si ara o al mercat d'hivern, però en qualsevol cas, Vitor Roque serà blaugrana. Connexió, per tant, d'urgència, un minut per sobre de les 11 de Catalunya, amb el nostre corresponsal al Brasil, a RAC1, en Pau Ramírez. Hola, Pau, bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit.
Des dels carrers del Brasil també es dona per fet aquest acord per Tigrinho, Pau?
Sí, sí, es dona completament per fet, i a més ja es parla de que és el traspàs més car de la història del futbol brasiler. No d'un jugador brasiler, això deixem-ho clar,
sí,
sinó des del Brasil marxant cap a l'exterior.
Clar, per aquests 30, més 30, més, vaja, tots aquests complements, que a veure sí, quan acaben de, com acaben de resoldre. Quin jugador s'endú al Barça? Pau, és a dir, quina és la perspectiva de Vitor Roque des del Brasil? Tenint en compte que només ha jugat allà, què es diu al Brasil de Vitor Roque?
No, és una de les grans promeses que té el futbol brasiler, juntament amb Endrick, el jugador que ha fitxat al Madrid. Llavors, bueno, són dos davanters de Vitor Roque. D'Endrick fa més temps que es parla. Vitor Roque, doncs, ha aparegut més últimament. Principalment va aparèixer l'any passat amb la polèmica que hi va haver en el seu traspàs del Cruzeiro cap a l'Atlético Paranaense, involucrant aquí el conegut André Cury. Bueno, hi va haver tot un merder judicial entre els dos clubs. Finalment va acabar l'Atlético Paranaense, i doncs un jugador que era pràcticament desconegut, que havia jugat molt poc, perquè també era molt jove, amb el Cruzeiro, llavors segona divisió, va començar doncs a aparèixer amb Luis Felipe Scolari, l'Atlético Paranaense, fent gols decisius a la Libertadores, també a, doncs, al Campionato Brasileiro, i aquest any doncs realment s'ha destapat bastant com un autèntic killer de l'àrea. No és un jugador molt virtuós amb la pilota, no ens esperem un Romario, sí, un Ronaldinho, un jugador amb una tècnica típicament brasileira, sinó que és més doncs de lluita i sobretot un olfacte de gol que realment és impressionant. Té un don doncs per estar al lloc on ha de caure la pilota. És un jugador que pot passar desapercebut 88 minuts en el partit, vull dir, toca molt poques pilotes, però les que toca realment les enxufa dintre, i llavors, bueno, com a bon davanter centre.
A veure quan arriba, Pau, a veure si arriba aquest estiu, o a veure si arriba a l'hivern. Aquest també és un dels dubtes que ens queda.
Aquest és el gran tema. Suposo que l'Atlético Paranaense no vol que marxi ara, perquè evidentment doncs està disputant a la Lliga Brasilera, demà té partit a Fortaleza, està també disputant la Copa Libertadores, també la Copa de Brasil. Per tant, si el perd ara, perdria el seu principal referent. Aquí la Lliga s'acaba doncs el novembre-desembre, la primera setmana de desembre, i suposo que intentarà l'Atlético retenir-lo, almenys fins a acabar, doncs, bueno, arribar el més lluny que pugui a les tres competicions.
Això és el que s'explica des del Brasil d'aquest fitxatge imminent, insistim, de Vitor Roque per al Barça, amb el nostre corresponsal a RAC1, en Pau Ramírez. Pau, un abraçador, obrigado, que vagi molt bé.
Una abraçada, bona noche.
Bona noche, bona noche al Pau Ramírez. Per cert, ara ho comentava en Pau, demà l'Atlético Paranaense juga partit, però Vitor Roque està sancionat. Per aquells que no sé si volguéssiu veure'l o plantejar-vos si demà juga o no, aquest davanter de 18 anys està sancionat. Ara mateix també parlàvem d'aquest debut amb la selecció absoluta amb en Pau, que va ser el 23 de març davant el Barroc. En aquell moment, el seleccionador interí era l'actual seleccionador sub-20, que és Ramon Meneses, el responsable de fet que Vitor Roque debutés tant amb l'absoluta com amb la sub-20, i coneixedor del davanter perquè l'ha entrenat en aquesta selecció de base. Doncs bé, avui el Tu diràs de RAC1 parlarem amb Ramon Meneses, protagonista d'excepció, per analitzar aquesta nova proposta de futur blaugrana. Que analitzarem en tertúlia amb en Marc Carmona, Antoni Joan Martí, en Martí Molina, així com les altres notícies del dia. Com, per exemple, Marc Andrés, la duríssima i polèmica compta que està portant molta cua, derrota de la selecció espanyola sub-21 a la final de l'Europeu.
Derrota per 1-0 contra Anglaterra amb un penal fallat per Abel Ruiz al minut 98 de partit. I, com deies, duela molta polèmica, sobretot per la celebració de Palmer al gol anglès. Fins i tot el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ja ha dit la seva.
Grandes jugadores de Inglaterra, que estoy convencido que con el tiempo aprenderán a que los goles se celebran en positivo con tu afición y con tu equipo y no provocando.
I és que Palmer s'ha dirigit a la banqueta espanyola per celebrar el seu gol. Bé, per cert, tres catalans han jugat al partit sencer, Nautenas, Víctor Gómez i Sergio Gómez, mentre que Arnau Martínez i Adrià Bernabé s'han quedat a la banqueta.
Això era sub-21, que déu-n'hi-do, insistim, després ho parlarem perquè, imagino, haureu vist les imatges i ha tingut de tot aquest partit. A l'Europeu sub-19 de Malta també hi tenim representació catalana i blaugrana. I el capità de la selecció espanyola és un martorellenc que precisament enguany ha deixat el Barça per marxar al Villarreal. És Ilías Ajomac, a qui després trucarem per preguntar-li per aquesta sortida del Barça. L'endemà que arribés, per cert, la selecció femenina espanyola a Auckland, on tindrà la base d'operacions per al Mundial que arrenca el 20 de juliol, avui que hem sabut que Megan Rapinoe, la llegenda del futbol nord-americà, penjarà les botes després d'aquesta cita mundialista. Del mercat, alguns moviments de pes avui. El PSG ha fet oficial l'arribada de Kang In-Lee, De Gea marxa del Manchester United i el València ha fitxat Pepelu, del Llevant. I segons ha pogut saber RAC1, el Panathinaikos ha pagat a l'Espanyol 1,5 milions d'euros, a més de 500.000 en variables, pel traspàs de Toni Villena, que el club blanquiblau va fer oficial ahir. És també notícia d'avui, en plana poliesportiva, el comiat de Joel Parra del Joventut de Badalona amb una carta en què agraeix tots els anys d'aprenentatge, recordem, direcció al Barça, i també una altra terrabastalla al mercat grec. Una llegenda de l'Olympiakos com és Lucas ha marxat al Panathinaikos. Doncs bé, de l'actualitat del Barça n'escoltarem què n'ha dit ni més ni menys que Pau Gasol. La llegenda de Sant Boi ha tès uns minuts RAC1 a la cloenda de la Pau Gasol Academy per comentar el reguitzell de notícies que envolten l'actualitat blaugrana. El Hernán Gómez, Mirotić, Joel Parra i moltes coses més. D'aquí una estona escoltem aquesta conversa. I encara tres apunts més de l'actualitat d'avui. Ciclisme, Mats Pedersen s'ha endut la victòria a la 8a etapa del Tour, marcada per l'abandonament de Mark Cavendish. L'australià havia anunciat que aquest seria el seu últim Tour i, per tant, quedarà empatat amb Eddy Merckx com a ciclista amb més victòries a la ronda francesa. Vingegaard segueix líder a la general a 25 segons de Pogacar, demà torna a la muntanya. Wimbledon, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels 8 anys després de guanyar Nicolás Harry en 4 sets. Dilluns vinent s'enfronta a Berrettini. Compte la imatge, una de les imatges del dia. El partit entre Alejandro Davidovich contra el danès Holger Rune s'ha anat fins al super tiebreak del 5è set, en què s'ha imposat el danès. Després d'un incomprensible servei per sota, en deixada, diguem-ne, de Davidovich. Una imatge realment estrafolària. I a la Fórmula 1, classificació del Gran Premi de la Gran Bretanya, Silverstone amb Pol Pal de sempre, Max Verstappen, però compte, seguit de dos McLaren, Norris i Piastri, Sainz cinquè i Alonso novè. Mira, precisament, parlant de Fórmula 1, molta atenció. Us presentem Santander Lap Zero, un joc per descobrir quan en saps de la Fórmula 1. Respon al màxim nombre de preguntes en el menor temps possible i podràs guanyar una experiència VIP al Gran Premi d'Abu Dhabi i molts més premis. I si formes un equip amb els teus amics, també tens l'opció de guanyar un viatge exclusiu a Maranello, la casa de Ferrari, i de córrer al circuit de Fiorano. Accelera i registra't ara a santanderlapzero.com, santanderlapzero.com. Això comença ja, com comença ja aquest Tu diràs d'avui, dissabte 8 de juliol del 2023, amb moltíssimes històries, moltíssimes notícies i moltíssimes veus. Una pausa i ho engeguem.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Si ets professional de la construcció o la reforma, Leroy Merlin estem amb tu amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim facilitats de compra com la possibilitat de fer les teves comandes per e-mail o per telèfon, pagament a distància des del mòbil, descomptes exclusius i bonificacions mensuals en funció del teu consum. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara més pro.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
54.209, 54209, de la sèrie 8008.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Minuts per sobre de les 11 de la nit, tu diràs, RAC1 d'aquest dissabte 8 de juliol del 2023, música brasilera, música de l'origen del fitxatge que ha d'arribar al Barça a les properes hores i s'ha de fer oficial a les properes hores. És un debater de 18 anys, arribarà de l'Atlético Paranaense per aquesta xifra de 30 milions més, aproximadament 30 en bonus, i insistim, s'ha d'acabar de lligar totes les xifres, que ja sabem que en els últims temps això costa d'acabar de saber del cert exactament com és a Can Barça i en la majoria de clubs del món, tot sigui dit. De fet, abans en Pau Ramírez ens deia que es pot convertir en el fitxatge més car de la història del Brasil. No d'un futbolista brasiler, sinó de la Lliga Brasilera. Per això avui, el tu diràs, l'obrim amb algú que coneix molt i molt bé aquest jove jugador, Vitor Roque, aquest davanter de 18 anys, algú que el coneix perfectament, no en va, és qui el va fer debutar a la selecció sub-20 i, sobretot, a la selecció absoluta tan sols fa uns mesos, quan va ser seleccionador interí. És l'actual entrenador de la sub-20 carioca, és en Ramon Meneses. Amb ell hem xerrat uns minuts aquesta tarda a RAC1. Señor Ramón Meneses, bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Bona nit, és un plaer parlar amb vostè i amb tots els oients.
Us ho Vinks.
A usted por atendernos, por atender la llamada de RAC1. Usted que, vaya, conoce perfectamente Vitor Roque, usted que le ha hecho debutar tanto en la sub-20 como en la absoluta, pues es una voz de prestigio para explicarnos cómo es este delantero que fichará al Barça. ¿Cómo es Vitor Roque?
Na verdade, o Roque, ele...
Víctor Roque ha estat present en alguns dels preparatius de la sub-20 des de l'any passat. La primera convocatòria de Roque amb nosaltres a la selecció sub-20 va ser per un partit a Cariaxica. Ell ja estava rendint molt bé al Cruzeiro i l'estàvem fent seguiment. Quan va arribar a la selecció, també va rendir molt bé. Va estar present en algunes de les convocatòries fins que va arribar al campionat sud-americà, una competició on va rendir molt bé. Brasil va aconseguir ser campiona i Roque va tenir una gran actuació.
Nós já estávamos fazendo esse acompanhamento, olhando, né, observando esse atleta.
És un jugador molt fort físicament, intel·ligentíssim per jugar i per atacar l'espai. I a més, també ajuda molt en fase defensiva. Té talent, té olfacte de gol. Quan va començar a venir a mi, jo l'utilitzava com a extrem, també per la dreta. Després, també jugava per dins, com a davanter centre, i ara sempre acostuma a jugar aquí, per dins. A l'Atlético Paranaense sempre acostuma a jugar també com a nou de referència i en aquesta posició és on estic segur que encaixarà i s'adapta millor. Perquè, com he dit, és un jugador amb molta velocitat, molta presència i que ataca molt bé els espais.
Que ataca molt bé el espai.
Es decir, la mejor posición en la que, para que los que no lo conocemos, la mejor posición es en la de 9, en la de referencia, como dice usted, y en el estilo del Barça, ¿cómo cree que encajará o encajaría Vitor Roque en esta manera que tiene el Barça de Xavi Hernández de jugar?
É por isso que eu falei, né, lá atrás, eu acho que ele já tem uma certa dificuldade, né, de fazer externo, né, porque ele já vem jogando já algum tempo.
Crec que el millor pot jugar és per dins, però també té capacitat de jugar per la banda, perquè és molt ràpid i perquè té una condició física molt bona en el procés de transició defensiva, per això també l'hem fet servir en aquesta posició per la banda, però la major part del temps, molt més en les zones interiors, com a davanter. Després del campionat sud-americà, quan va tornar a l'Atlético Paranaense, va jugar com a davanter i el sud-americà va ser el màxim golejador juntament amb Andrei i després sempre en zones interiors ha estat rendint molt bé. És un nou molt mòbil que ataca molt bé l'espai.
De molta movimentació, un 9 que ataca molt bé l'espai.
I tiene mucho gol, señor Remés? ¿Es un delantero con mucho gol?
Ele faz muitos gols, né?
Aquí marca molts gols. És un jove que ha destacat per la seva presència a l'àrea, pels gols que fa. Amb la selecció, el campionat sud-americà va ser el màxim golejador de la competició i ara amb l'Atlético Paranaense també és el màxim golejador del campionat brasiler, que és un campionat difícil. És un noi jove, molt prometedor. També vam tenir l'oportunitat de convocar-lo amb la selecció absoluta, però el partit contra Marroc és un jugador molt futur i si el Barça el fitxa, guanyarà moltíssim i s'emportarà un grandíssim mal de temps.
Va a tener ahí un excelente atleta, ¿no?
De presente, usted dice que tiene mucho futuro. ¿A día de hoy está preparado para competir en Europa, cree usted?
Yo creo que el fútbol todo es un proceso de adaptación. Yeah.
Yeah.
Crec que el futbol tot és un procés d'adaptació. Els jugadors, quan surten de Brasil, molts cops necessiten aquest procés d'adaptació, sense cap mena de dubte. A vegades el futbolista arriba a Europa i tarda una mica en trobar el seu millor rendiment, però això és normal, és natural. I crec que Vitor Roque es pot adaptar molt ràpidament. Físicament és un jugador que ja està preparat i ve rendint molt bé i arribarà en un moment molt bo de la seva carrera. Física i tècnicament és un jugador que entén molt bé el joc, la qual cosa farà que li sigui bastant més fàcil entendre el seu lloc tàctic dins l'equip, tot i que sigui molt jove.
Embora seja molt jove.
Claro, claro. Y acabo con dos más y ya le dejo el señor Benítez. Aquí en Barcelona se empieza a tener como un poco la sensación, ¿no? De hay este duelo entre Vitor Roque, que ha escogido el Barça, y Endrick, que ha escogido el Madrid. Estas dos jóvenes promesas del Brasil son jugadores muy distintos, ¿no? Como para compararlos.
Ahí cabe la pregunta anterior, ¿no?
Crec que no és bo fer comparacions. Són dos grans jugadors, dos grans esportistes. Són joves promeses que tenen un gran futur per davant. Endrick té unes característiques molt interessants, com són la presència a l'àrea i la fortalesa física. Tots dos són joves i el guanyador al final és el futbol, que pot tenir a dos jugadors excel·lents.
E quem ganha com isso é o futebol, né? Por ter aí dois excelentes jogadores.
E agora sim, a última. Usted entrenó en el tiempo que estuvo entrenando a la selección absoluta. También había nombres como aquí en Barcelona, que estamos muy pendientes de él, que es Rafinha. ¿Podemos ver más de Rafinha de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cree usted que Rafinha puede mejorar más en el Barcelona?
Rafinha se trata de un
Rafinha es un gran jugador, es un histórico de la selección brasileña, un jugador de Copa del Mundo. Yo creo que en cualquier momento puede tornar a ser seleccionado y es un jugador, estoy seguro, que siempre estará presente en la órbita de la selección brasileña.
Va a se hacer presente ahí no campo grama, ¿no? De la selección brasileña.
Hemos charlado un poco de Vitor Roque, sobre todo d'aquesta perla brasilera, qui va ser el seu seleccionador sub-20 i també el va fer debutar a la selecció brasilera, com és el Ramon Meneses, el seleccionador sub-20 del Brasil. Senyor Meneses, muchas gracias por atender la llamada del Tú Dirás. Un abrazo.
Muito obrigado, tá? Un prazer falar con vocês. Valeu.
RAC 1. RAC 1. Cada dia, de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som... Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Eu vim da Bahia cantar. Eu vim da Bahia contar. Tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar.
22 minuts per sobre de les 11 de la nit. Tu diràs, RAC1, després de parlar uns minuts amb el seleccionador sub-20 del Brasil, amb el senyor Meneses, sobre aquesta futura perla que ens deia abans en Pau Ramírez, que és del Brasil, que és Vitor Roque. Arrenquem ja temps de tertúlia amb en Toni Joan Martí. Hola, Toni, què tal, com estàs? Bona nit.
Boa noite.
Oh, boa noite. Boa noite. M'agrada això, m'agrada. Ets de música brasileña. Tu has estat a Brasil per començar?
Sí, dos cops.
Colló.
Dos cops.
I això?
El primer cop només a Rio de Janeiro, 10 dies, i després sí que vam fer una ruta per Manaus, Fortaleza, Jericoacoara i tot aquesta. Saps aquell lloc que es veu sempre d'Instagram, que van amb quads per
sí,
el desert?
Sí, sí.
País top, eh?
Carai, tu. Sí, sí, tio, mira que bé. Colló, dos cops al Brasil, tu. Hola, Marc Carmona, míster, què tal, com estàs? Bona nit.
Molt bona nit, Daniel Aguilar i companyia.
Has estat al Brasil, míster?
No he estat a Brasil, però he tingut que xapurrejar brasiler, portuguès.
Home, sí, clar, tu, coi, clar, que collons. Has hagut de lidiar amb uns quants brasilers, sí que és veritat.
Sí, alguna bronqueta i alguna paraula clau així en portuguès, sí.
Ah, sí? Val, molt bé. Allò que t'ensenyen les paraules que més útils són, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte,
molt bé,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí.
Fantàstic, fantàstic. Ara de seguida també s'unirà el Martí Molina a la tertúlia d'aquest dissabte, que hem arrencat amb aquest nom, però amb aquest nom de Vitor Roque, que vaja, no sé si el teniu molt vist, si no el teniu vist, però en tot cas, que pel que ens expliquen i pel que ens ha explicat ara el seleccionador sub-20 i pel que ens diu en Pau, sembla que és un jugador que, malgrat la seva joventut, està prou fet com per, evidentment, aquest procés d'adaptació que tanta por fa a vegades a Europa dels jugadors brasilers, però que està prou fet com per veure quin rendiment se li pot donar al Barça.
Sí, i a més que si és que no acceleres l'operació sortida, cosa que no fa pinta, sí, encara tindrà 6 mesos més per acabar de curtir-se. Per tant, jo crec que arribarà, si és que arriba el juny del 2024 o bé el gener, amb més rodatge, amb més preparació. Estic segur que des d'ara ja el departament de scouting de la Barça i el cos tècnic li enviaran vídeos dels moviments que ha de fer, els que ha de deixar de fer, i sí que crec que és un jugador que està preparat per aportar, no com a titular, perquè tens el Lewandowski, però per... D'una vegada tenia aquella situació idíl·lica que comentàvem amb Busquets, que és anar-te foguejant lentament.
Potser el que necessitaves, és a dir, el perfil que necessitaves. Després ja entrarem en el debat sobre si a casa es pot treure gent, no es pot treure gent, etcètera, etcètera. Però potser és el que necessitaves, Marc, aquest perfil, i després també traurem el nom del tema del preu, tal com està el Barça. Però aquest perfil de jugador, com a mínim, Marc, això sí que li va bé, també pel perfil de davanter centre que té el Barça, ara mateix, que és Lewandowski.
Sí, per mi és sense cap mena de dubte. Aquests dies s'està parlant molt del mig centre, dels interiors, i mirant una miqueta el que vam veure aquest any passat, no? Crec que tots coincidíem en què davant no hi havia recanvi per Lewandowski, no? Inclús crec que havia sortit una mica el nom de una altra vegada d'Aubameyang, no? Que,
sí,
que aquell temps que va estar aquí, doncs ho va fer molt bé. Fins i tot alguna vegada amb alguna aparició per banda també, no? Per tant, per mi era una de les prioritats del Barça intentar trobar un jugador que pugui substituir a Lewandowski. Jo no el coneixia, aquest noi, però he intentat, des de que ha sortit el seu nom, veure tots els highlights que he pogut... N'hi havia un de 7 minuts, que no estava malament.
Val.
I, bueno, la veritat és que amb la prudència de sempre d'un jugador tan jove, etcètera, etcètera, no? Però sembla que és un jugador que té molt bones condicions, molt, molt profund en la desmarcada, molt bon remat amb les dues cames. I crec que està bé que vingui una mica estant a l'ombra de Lewandowski, no? Que no tindrà l'exigència segurament des del primer dia i que pugui anar sortint estonetes. I a mi em sembla bé.
Amb aquest procés d'adaptació que ens deia el Ramon Menezes, que és tan important per jugadors com ell, que no hagi sortit mai del Brasil... i que moltes altres vegades, evidentment, quan el fitxem, quan el Barça el fitxi, hi haurà les famoses llistes dels jugadors brasilers joves que ha fitxat el Barça, etc, i que tot sovint es foguejaven en altres lligues, i que en aquest cas, doncs, Vitor Roque vindrà a foguejar-se a l'ombra, diguem, de la Lewandowski. Hola, Martí Molina, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Has estat al Brasil, Martí Molina?
Al Brasil no he estat al Brasil.
Val.
Però quan venia cap aquí, amb l'inici del programa, amb la samba i tal, i m'he posat les piles, escolta, em faltava aquell
pirinyet. Sé que és una mica de cunyat, ho sé, posar música brasilera quan es fitxa un brasiler, però noi, amenitza una miqueta, no? I dona l'ambient a aquest fitxatge que ara et parlarem també de l'altra qüestió, que és el preu, però que de primeres... Diguem-ne que no fa mala pinta, sobretot pel que ens expliquen des d'allà. Altra cosa és... Ui, quina cara em fa el Martí. És el traspàs per arribar cap aquí a l'Atlàntic. Aquest viatge a vegades es fa difícil.
Sí, a veure, jo és que soc... Per ser sóc escèptic amb aquest tipus d'operacions. No pel fet que vagis a buscar al Brasil una jove promesa, perquè si tu sigui al Brasil, sigui a Argentina, sigui a Turquia, sigui on haguis d'anar, si tu consideres que has trobat una perla... que mereix la pena fitxar-la, doncs, i que val la pena apostar, doncs és com a club està bé que ho facis. El problema està que quan aquest tipus d'operacions hi ha pel mig una quantitat econòmica tan important,
sí,
això genera un escepticisme perquè al final acaben de ser, no deixen de ser apostes, que en pots fer moltíssimes, perquè al final quan fitxes un jugador sempre sembla que sigui l'escollit. Però després te n'adones que al cap de 15 dies torna a haver-hi un altre escollit. I durant l'estiu hi ha 5 escollits. Però no només hi ha 5 escollits al Barça, hi ha 5 escollits al Barça, hi ha 3 escollits al Madrid, n'hi ha 4 al PSG, n'hi ha 8 al United, i llavors de cop i volta et trobes que no tens clar si t'han d'alguna manera pres el pèl o no t'han pres el pèl, i saps que fins que no passi un cert temps sabràs si aquesta promesa acaba sent realitat o no. Llavors, a mi, per ser aquest tipus d'operacions, quan tenen un cost tan elevat, em generen molt escepticisme. Que això no vol dir que no sigui un bon jugador.
Dèiem, Pau, perdó, Martí, que pot ser dels fitxatges...
El més car
de la història de la Lliga Brasilera, diguem-ne.
Bueno, clar, perquè com que vam fer aquell treje-maneje amb Neymar, que llavors que
clar, part, clar,
que
clar, sí, clar, clar, clar,
els drets preferencials 57, i totes aquestes coses...
57, no eren ni aquestes històries.
Però
sí,
em refereixo que tot aquest procés d'adaptació, que és l'únic pro que li ha posat el seleccionador que va tenir a la sub-20,
sí, sí.
Que normalment quan fas aquestes entrevistes tot són sabó. Sempre que preguntes a un brasiler tot és sabó. I m'ha semblat, ostres, un però. I sí, diu, sí. Bueno, cuidado amb l'adaptació, perquè pot ser una miqueta llarga. I m'ha cridat molt l'atenció, perquè realment, sempre que hi hagi aquest procés d'adaptació, per més que puguem parlar de, no, està a l'ombra de Lewandowski, ja va bé, que vagi creixent, sempre ens recordarem que haurà costat 30 milions.
Clar.
I darrere hi haurà la cunyeta de dir, bueno, 30 més 30. I això si no surten factures a part,
clar,
perquè al brasiler parlen de 75.
Clar.
És a dir, l'operació... El jugador com a tal em sembla fantàstic, però el gruix de l'operació em genera escepticisme i em fa por que aquesta segona part es mengi la primera.
El fet de que, de nou, el preu hi hagi dins l'opinió pública afecti el rendiment o no al jugador.
Jo crec que, per una part, el tema de l'adaptació, és evident que tu necessitaràs un període. Igual que el Kun Agüero, quan va arribar a Espanya amb l'Atlético de Madrid, va tenir uns primers mesos on no va acabar d'explotar i després va demostrar el que va demostrar. El mateix va passar amb Neymar en la seva primera temporada. Dit això, el preu. Clar, Dani Alves per 36 milions en el seu moment era car i va resultar ser el traspàs més barat de la història del Barça. Neymar, fins i tot, i si voleu us inflo les xifres, també va ser barat, perquè el temps que va estar a Barcelona va ser un autèntic show. Ara, veurem quin és el rendiment. També et dic una cosa, quan tu estaves bé econòmicament, podies disparar 6 vegades i només que 2 de les 6 funcionessin, endavant. Ara tu tens una situació econòmica, i a més això ho comentaven des del club, deien, tenim una bala i no podem fallar. Tu vas a la guerra amb una escopeta i una bala. No és com abans, que a vegades caçaves, a vegades no. Aleshores s'ha decidit, de totes les opcions que hi havia, que l'all-in s'havia de fer amb Vitor Roque. El temps dirà si s'ha estat una bona decisió o no. Ara.
Però creieu que és arriscada aquesta bala? O sigui, em sembla molt... És molt gràfic i trobo que està molt bé l'explicació que dones, però és... Us agrada aquesta bala, diguem-ne?
A mi m'encanta, perquè és una inversió de futur. Mm. És una inversió de futur i és un nou. El gol és el que més es paga.
A mi em fa por, i ara ho sento, he vingut agre.
Vull dir, la gent... Sí, però ja està bé, home, optimisme, i a mi m'encanta.
I mira, que normalment sóc més pessimista.
Sí, sí, que és veritat.
Però no tornareu a trucar més, i bueno...
No, ja, però ja saps que no, que t'estimem molt, Martí.
A mi em fa por, és que són moltes coses, eh? Però em fa por que el que va passar a Marc de Güler aquesta setmana fos el condicionant de que el fitxatge de Vitor Roque s'accelerés tant i es pagués amb aquest preu tan ràpid de dir, què costa? Patapam.
Però això és llei de vida.
Sí, però aquest llei, llei, sí, però llei de vida en un moment en què el Barça està com està, ens ho hem de pensar dues vegades. Per això, ho sento, vinc a Segre. Avui vinc a Segre. I tant de bo, que quan comenci la temporada, no sé si podrà venir ara, ho veig difícil, de fet, sí. Ho veu bastant difícil, i donen per descomptat que vindrà després de Nadal. Sí. Tant de bo que quan s'acabi la temporada pugueu treure el tall de veu i dir, ja està bé, el Molina, aquell baladrer, que sempre tot ho critica. I estaré encantat de... Però el que vull dir és que aquest tipus d'operacions s'has d'anar molt en compte, i per això aquestes apostes, no, hem fitxat una aposta, i les apostes es fitxen per 5, per 10, però per 30, una aposta, això no és una aposta, és una realitat. És el meu punt de vista, eh?
100% de que un fitxatge amb aquestes xifres no podem parlar d'aposta. És evident, una aposta, era Pedri en el seu moment, pot ser Mikael Fay, aquest central que s'ha fitxat per 1,5 més variables pel filial. El que també és evident és que quan tu en els darrers anys has fitxat a jugadors que ja estaven al tram final de la seva carrera, si no tenen lloc al Barça, no els pots traspassar. En el cas de Vitor Roque, encara que si, pel que fos, no complís les expectatives, però tingués un rendiment més o menys bo, segur que en un determinat moment ve la Premier i te'n dona 40 i recuperes la inversió, com per exemple va passar amb Yerry Mina. Si tu, en canvi, i no dic que sigui un error el fitxatge de Lewandowski, però en canvi fitxes Lewandowski i no et respon, no el traspassaràs mai per 40 milions a Lewandowski ja. En canvi, a Vitor Roque, només que rendeixi mínimament, té marcat, perquè et vindrà un club i et dirà 23 anys, et dono 40 quilos.
Sí, i a més, sobretot el fet de que al final, no, a mi em fa l'efecte que aquest mig any pot ser important. Aquest mig any per arribar fins al Nadal, ara que ja, diguem-ne, el que deia el Toni abans, vídeos o enviats allà al Brasil perquè l'entrenin de manera a jugar. Que això marca, imagino que independentment que estiguis lluny, això també es pot començar a treballar d'una manera molt més accelerada i molt més intensa, no? Malgrat que ja sé que evidentment el dia a dia és el que t'ho dona, eh? Però com a mínim aquest aprenentatge que ja comenci a través d'això.
Dani, tinc dubtes. Jo penso que de cara a l'adaptació, a poder treballar amb el grup, a poder entendre conceptes, crec que seria millor de principi de temporada. Aquesta és la meva opinió. És evident que se li pot enviar vídeos, se li pot enviar informació, se li pot enviar tot el que vulguis, però jo crec que segurament les pretemporades són els períodes en els que els entrenadors podem tenir més incidència en quant a conceptes, des del punt de vista del col·lectiu i també des del punt de vista de les millores individuals, perquè segurament les setmanes que tens més netes i amb més sessions de treball com per poder incidir, no? Quan tu entres el desembre o el gener, quan acaba la temporada allà, segurament tu aquí ja estàs amb un calendari que molt probablement ja serà de doble partit setmanal. Crec que ja és un palet més difícil, crec, eh?
Yeah. Sí.
I agafant una mica el tema de l'Agri d'abans, jo crec que les dues coses, tant la versió del Toni com la del Martí, són compatibles, perquè és evident que si les xifres són aquestes, no és una aposta, jo coincideixo amb el Toni. És evident que hi ha un risc, és evident, de que no surti bé, no? Però també és veritat que el mercat t'està empenyent constantment a que si vols trobar aquest jugador jove, Vinícius en el seu dia, Rodrigo en el seu dia, doncs cada vegada has d'anar-hi una miqueta abans, no? Cada vegada un any menys, no? I per tant, al final, com deia el Toni, el temps serà el que dirà si les persones que han decidit que aquesta bala, no, que deia el Toni, és Vitor Roque, pues el temps serà el que dirà, ostres, doncs sí, o realment pues va ser una decisió que no va ser encertada, no? Però és que crec que el mercat t'empeny, no? Dius, no, m'esperaré 2 anys, ja no el fitxaràs,
sí.
Ja se te l'haurà emportat algú altre, no? Crec que el mercat mateix et fa entrar en aquesta roda de que has de prendre un risc. A mi també em sembla que són molts diners, he llegit l'article de Joaquim Piera, que el conec una miqueta d'una etapa de Martorell, però crec que és un tio que és bastant fiable, no?, en la seva informació, i són molts diners, la veritat és que són molts diners per un jugador d'aquesta edat, no?, de 17-18 anys.
Sí, estic d'acord, amb això de que si potser ara... O sigui, el fitxatge de 30, són 30 ara, perquè si realment el jugador és molt bo, no seran 30, seran 90. Però el que vull dir és que l'estructura de... Anem a apostar, si jo aposto 30 per aquí, 20 per un altre, 10 per un altre, 25 per aquí, al final m'acabaré gastant molt més del que em costaria el jugador, perquè és el... perquè de totes aquestes apostes n'hi ha una que surt bé. Del que em costaria un, que és el que fitxaria el futur, hi ha el jugador, deies, Toni, abans, el cas d'Alves, sí, però és que Alves, quan el fitxes, ja és un jugador que ja està al futbol europeu, concretament a la Lliga, al Sevilla, ja saps perfectament que et rendirà, ja té un fogueig. Fitxes una cosa amb moltes més garanties, que això és una cosa molt més genèrica de, bueno, ja ho veurem. I si tu vas fent apostes diverses, et gastes molts diners, quan en realitat te'n sortirà un de bé.
O no,
potser dos.
Però per què un de bé? És que aquí se li ha d'exigir, igual que exigim a l'entrenador, als jugadors, un nivell top, als scouters un nivell top. I està clar que no pots trobar 1.000 pedris, però si tu has trobat un pedri, pots trobar-ne més, no? El Villarreal ho fa, troba jugadors joves i els traspassa.
Clar, però aquí estem parlant d'un cost molt baix. És a dir, el problema és quan pagues aquesta quantitat tan alta de diners. Si hi ha una part... És a dir, quan es calcula més o menys que costa cada jugador que surt de la Masia? Uns 2 milions. El cost de formació, més o menys. A grosso modo, entre una cosa i l'altra. Per tant, doncs, posar-nos aquest topall, 2-3 milions, com a preu d'una aposta que pots buscar fora. Però quan et dispares molt de preu, si això ho fas sistemàticament, tinc la sensació que jo no crec que sigui tan bon negoci. Perquè al final tu tindràs... No, ostres, aquest jugador funciona... Que bé que l'he vist. Vale, però porta'l aquí, a veure si se t'adapta, a veure si realment explota o no explota. No estic dient que el jugador no valgui la pena. Crec que aquest sistema... Si es porta d'aquesta manera, acaba sent una ruïna per un club com el Barça, que ja té una cosa com és el planter, com és la Masia.
És que jo crec, Martí, que aquí influeix el cas Haaland, que en el Barça tenien certa, no sé si rescamor o remordiment, perquè quan Haaland... Aquest debat el podríem traslladar a Erling Haaland, no? Quan estava al Salzburg també valia 30 milions i també el Dortmund també podia haver dit, ostres, és que 30 milions per un tio de la Lliga Austríaca, estic invertint molts calés, i quan val ara Haaland? Aleshores jo crec que el Barça han fet una mica contra el cop i contra l'UV, de dir, ostres, amb Haaland ven dubtant el seu moment i ara és inassumible... Doncs fitxem a Vitor Roque abans que es converteixi en Haaland.
D'acord, però sempre estem parlant d'exemples a posteriori. I això és un exercici de maroteca que ara no he fet, però que faré aquesta setmana, que és, anem a mirar a l'estiu de Haaland, que valia 30, quants més altres noms sortien i quantes altres apostes hi havia aquell estiu. Perquè estem parlant de Haaland perquè Haaland és el que ha sortit bé. Però sí que segur que trobarem altres 10 jugadors que també valien 30 i que valia la pena per apostar. I quants d'aquests realment ara valen el que valen? I això és el que vull dir. És a dir, les apostes a posteriori, per 30 milions crec que no, és que no són 30, estem parlant de 30 quan en realitat són 60.
No són 60.
O 40.
És una escala de variables que alguns són fàcils de complir, sí, i altres no.
Posar-se els calçotets dret, del dret o del revés.
Home, la pilota d'or no vindria a ser posar-se els calçotets
dret. Però això és el tram final. Hi ha uns variables que són de molt fàcil rendiment. Insisteixo que per aquests diners no podem parlar d'apostes i que crec que aquestes operacions tenen un risc molt elevat i més en la situació que està al mercat actualment, post-pandèmia i post-tot. És veritat, tenim un sistema de mercat que està influenciat pel que passa a la Premier, que allà, com que no tenen cap tipus de mecanisme de control, no hi ha un fair play a priori, ni totes aquestes coses, allà la gent pot gastar el que li doni la gana, i bueno, fins que rebenti la bombolla.
Sí, sí.
Però bueno, això és Anglaterra i ja s'ho faran. Mm. Aquí tenim unes altres regles del joc, que o bé o és igual. El Madrid és el que més pot jugar-hi,
sí,
és un altre debat.
Sí, sí.
Però refereixo que aquest tipus, insisteixo, aquest tipus d'apostes, aquests diners per aquest tipus de jugadors, jo honestament considero que és una inversió amb un risc molt elevat. No, insisteixo, no estic dient que no sigui un bon jugador, no estic dient que els scouters no hagin fet bé la seva feina, no estic dient que no s'hagi negociat bé. Que aquest model, a mi, personalment, no em convenç. I això és el que intento defensar.
Sí, però influenciat també, suposo, per com està el Barça. És a dir, És que, no, potser no, no, si no podem oblidar, no, que el moment econòmic amb el qual està el
però
Barça...
Però si el Barça estés bé, aleshores, per qui aniríem? Posem el que és un món perfecte, imaginem que és un món perfecte. Ara va sobrat de diners. A per qui aniríem?
A mi, si el Barça...
Haguessis fitxat a Haaland l'any
no,
passat.
No, ara, ara. Ves, parlo d'aquest any.
Si el Barça n'és sobrat de diners, a mi 30 més 35, que acabaran 140 per Vítor Roque a 18 anys, a mi no em semblaria malament.
Ja, no, no, no.
Perquè, ja, per, ja. Perquè al final...
No, però què no? Vull dir és...
Estem si caient en la mateixa diners... trampa que va caure Bartomeu.
No, 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 no,
clar, clar, clar. Com que tenim diners i com que ens ho podem permetre, ja, ja. Fem...
No, però la pregunta és, imagina't que, vale, que Vítor Roque, diem, és, són molts calés, i no tenim límit, a qui fitxaries ara? A mateix, quin nou creus que valdria la pena fitxar? Perquè si diem Harry Kane, també té 30 anys, també no estem invertint en futur, qui fitxaríem?
No, no, Haaland.
Haaland és inassumible, del City no el treus.
Clar.
És que sí, no hi ha tants davanters, però, no hi ha tant talent.
Però tu creus que Vítor Roque és forma part d'aquesta llista ja tan selecta i tan exclusiva? I
jo crec que Vítor Roque és 50% present, 50% futur.
Ah, d'acord, però llavors ja estem parlant de que és una quantitat molt elevada per un jugador que no sabem amb certesa si realment és una realitat o no.
És la part Haaland, del risc de l'inversió.
Sí, ho sabem. Mbappé, que
però
ja,
això no,
ja
però això no ho podries fitxar, no. Això és impossible que ho puguis fitxar encara que estiguis bé de calés.
Per què no? Però no estem en el supòsit que el Barça Neves ve econòmica.
No, sí, però no el firmaries, vol anar al Madrid. I Haaland no el pots treure del City, ara mateix.
Bueno, clar, aviam, és que estem aquí posant... Si estem parlant, crec que ens estem desviant molt del tema. La qüestió és que aquest tipus d'apostes, i aquí és on em estic fent ferruco, no es poden considerar apostes, s'han de considerar fitxatges realitat, perquè costen, són un cost molt elevat.
És que això estem tots d'acord, jo crec que amb quasi 60
que
milions no és una aposta.
I crec que el Barça s'equivoca caient amb aquest tipus de fitxatges, per més que es puguis pensar que el mercat... Llavors t'hi posen tot això, que si el mercat brasiler, que si llavors els patrocinadors de no sé quantos, que si estem parlant de la marca, que el valor de marca que puja... Llavors estem posant molts complements que ja no són futbolístics, sinó que són ja més de màrqueting, que és el mateix que passa amb Neymar, etc etc. Però segueixo considerant que sent un jugador no format, estàs assumint un risc molt elevat. I és veritat, potser l'any que ve ja no serien 30, ja serien 50, però segurament l'any que ve, si són 50, és que ja és una realitat. Però és que potser l'any que ve aquest jugador no val 30, potser l'any que ve aquest jugador val 15.
Sí, sí. I amb un element per aquí, per cert, que és Deco, que, vaja, entenc que poc o molt haurà influït en el fet de que les coses hagin anat com han anat, vull dir, perquè al final comença, és a dir, Deco comença a tenir una influència i un poder, ja ho sabem, molt gran en la secretaria tècnica i en la direcció esportiva, i entenc que el fet de que també ell hagi estat pel mig, això ha acabat d'ajudar que es tanqui el fitxatge.
Sí, sens dubte, i més fa prop de 2 mesos, quan els agents de Vítor Roque estaven seriosament preocupats perquè des de la Barça els deien que no era prioritat, que no ho podien assumir, i Deco encara no exercia oficialment, i em consta que va ser ell qui va dir calma, espereu, ho farem, trobarem la manera, i gràcies a aquest convenciment que ha tingut Deco, aquesta fermesa en demanar al jugador i als agents del jugador que aguantessin, perquè hi havia ofertes potents des d'Anglaterra, com comentava el Martí, i millors a nivell de pagament, plaços i condicions, i ha complert amb la seva. El Barça li ha costat, ha tingut que trobar fórmules creatives i fer aplaçaments de pagaments. Sense això no hauria estat possible el traspàs, però sí, era la primera gran missió de Deco. Amb Arda Güler no ha sortit bé, amb Vítor Roque sí.
Ara, també us dic una cosa, míster, ho hem parlat molts dissabtes, deixin sortir abans d'entrar. Doncs aquí no està sortint ni Déu i està entrant tot Déu, vull dir, entén-me, tot Déu, sí, amb els matisos d'aquestes clàusules d'inscripció, bla, 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 que Vítor Roque segurament fins al gener no... Però que la feina de sortida, Marc, segueix amb un punt d'estancament que costa, van amb embut, no hi ha manera que surti d'aquí ningú.
Sí, sí, ho hem parlat molts dissabtes. Primer, una coseta. Sí. Crec que hauria de ser Deco una peça que minimitzés aquesta por que tenim del tema del risc. Entenc que un personatge com ell, exfutbolista, que ve del món de la representació de jugadors brasiler, crec que hauria de ser una petita garantia de que si ell aposta és perquè el coneix i el coneix bé, i coneixent el club i l'exigència del club, crec que hauria de minimitzar una miqueta l'efecte del risc. Un. Dos, és cert, Dani, que hem parlat molts dissabtes del tema del mercat. Normalment, aquests últims anys, les sortides es produeixen avançat el mes d'agost. Quan? quan els jugadors veuen que no tindran opcions de jugar, quan el veuen que les paraules que segurament li ha dit l'entrenador a l'última reunió de final de temporada, allà veu que són veritat i que el jugador no pot canviar aquella situació que ja li havia avançat l'entrenador, quan es fa un partit amistós, dos partits, i no jugues, no jugues o no vas convocat, allà és quan el jugador diu, li veu les orelles al llop i diu, ostres, realment si em quedo aquí no jugaré. I aleshores allà és quan és més fàcil apretar una miqueta, no? Recordem l'any passat Griezmann, no? Quan va ser? A les 11:55, no? De l'últim dia de mercat, no? Per tant, jo crec que la tendència serà aquesta, eh? Ara comencen els entrenaments, mentre no jugues tothom està molt content, tothom té el mateix tracte, però a mesura que s'acosta la competició, els amistosos, comença la Lliga i veus que no vas convocat i que vas a la grada, allà és on hi ha alguna possibilitat de que algun jugador d'aquests doncs pugui prendre la decisió de sortir. Jo crec que això va per llarg, Dani. Crec
sí,
que
no?
Va per llarg.
Hem de confiar en aquesta pretemporada, però hem de tenir paciència, no, Martí? També vull dir, perquè són casos a part que, coi, és que són trencaclosques que a vegades tenen difícil l'encaix i difícil solució.
No, però amb el capítol de sortides de tots els jugadors que estan a la rampa de sortida, que no compten per l'equip i tal i qual, és una qüestió de negociació. Clar. I tothom sap que el Barça està com està i per tant és aquí a veure qui tensa més la corda. Hi havia una data límit que era la del 30 de juny, que és per tancament de l'exercici econòmic de la temporada, i que això doncs, et condicionava amb tancament de números i podies jugar amb els altres clubs que també estaven igual, i ara a partir d'aquí estàs en la negociació pura i dura, que saps que com més apretis, doncs més possibilitats tens de treure un saldo, de treure un jugador més econòmic, i el Barça sap que com més temps tardi, doncs també és possible que té més risc, però mentre passen el temps, i que si vull estançar la corda, després potser doncs, em passarà que m'enganxi els dits i no podré inscriure, i clar, és un problema que el Barça està en una situació de debilitat. No diré la frase, perquè no es pot dir per antena, que em van dir gràficament per justificar com és, però la qüestió és que el Barça està, a l'hora de negociar, doncs has d'assumir que està això, en una situació molt, molt dèbil, i això farà que les operacions o algunes les tanqui de pressa per necessitat i amb un preu econòmic, o que s'arrisqui l'últim dia amb la possibilitat també molt real de que acabi també trobant-se doncs, que no aconsegueixi els objectius econòmics pel
club.
És a dir, ens trobarem segurament a 30 d'agost amb què el Barça farà la feina i tot trobarà sortida per tothom. Jo estic convençut que tothom el que ha de sortir acabarà sortint, però no el preu o la previsió econòmica que el Barça s'imagina. Potser sí que ho aconsegueix, perquè al final això, de la mateixa manera que el Barça ara va tieso, també hi ha altres clubs que van tiesos. I que
sí,
volta, ostres, que ha vingut algú al cop de tal horari, m'ha comprat algú, ostres, que necessito l'anglet ja. I llavors, de cop i volta es desencalla i l'anglet, que semblava que no te'l podies treure, el treus molt fàcil. Però no és la previsió, per tant, sí, paciència, que la cosa va per llarg.
Jo tinc la sensació que el club, tothom, pràcticament tothom, té assumit que ara, entre cometes, no és ni un període de mercat. És a dir, que és com un període fals, que les garrofes comencen a partir del 15 d'agost, i em fa la sensació, escoltant a Xavi en les últimes compareixences, en les últimes rodes de premsa i l'altre dia en la presentació del seu campus, ell mateix ha estat jugador, ell sap que el jugador, en la línia del que comentàveu, del que comentava el Marc, una cosa és la pretemporada d'entrenaments, l'altra cosa és quan tu veus que no jugues ni als amistosos, que no entres a la convocatòria, i aquells últims 12 dies de mercat, quan tu te'n vas a casa i ets jugador, dius, ostres, espera, que potser m'espera un any aquí a la grada, vaig a trucar al meu agent, escolta, potser sí, mirem-ho. I al final la sensació que tinc és que Xavi és conscient que no serveix de res apretar ningú ara a 8 de juliol. Que l'únic argument que queda és, tranquils, ja començarem a córrer, ja començarem a jugar, i cadascú veurà el lloc que té. I a partir d'aquí ja seran els propis jugadors els que es moguin. Per tant, sí, sí, del 15 al 31 d'agost és quan aquí s'acceleraran les sortides.
Sí, no, és que és això, eh? Hi ha aquest condicionant dels jugadors que poden apretar una miqueta perquè veuen que aquí doncs, no tindran cap tipus d'això. També hi ha els al·licients habituals que hi ha, a veure, què tal, que toca aquest any, a veure, ara estem al 23, bueno, el 24, oh, bueno, el 24 hi ha Eurocopa, bueno, el 24, ostres, ja, potser,
depèn. Sí, clar, clar, clar.
Però clar, tampoc no estem parlant de jugadors que aspirin a ser molt titulars amb les seves seleccions respectives, amb
no,
el qual
si
tampoc és una carta que pots jugar una miqueta per apretar.
Home, sí, no, però sí, per anar convocats.
Per anar convocat, potser sí.
No, vull dir, vaja, vull pensar que Ferran Torres...
Ferran Torres, sí, està pensant en Clement.
Però...
Tenim una miqueta més cronat, aquest aspecte.
Sí, sí.
És aquest xantatge que a vegades que te la menjaràs. Sí, Ferran és una possibilitat que te'l puguis agafar una miqueta per aquí. També és un nom que interessa una mica vendre-se'l perquè a banda de que és un jugador que no ha aconseguit el rendiment, sigui per qüestions psicològiques, sigui pel que sigui, té aquesta amortització alta, i tu vas queixar del fair play, com si tens un jugador que a part de té salari té amortització, doncs tot això que pots alliberar, no? Per tant, també és una peça que interessa en aquest aspecte, però tornem a ser amb el mateix. Segurament doncs, anirem molt per llarg i en parlarem molt, hi haurà moltes reunions, i ara sembla que sí, però espera que aquest estàvem fent un arròs i a aquest se li ha travessat el múscul. Exacte. I ara ja ens ha dit que no. Ja,
i ara que tot es telegrafia i tot que retransmets...
I llavors, no anem enlloc. Però per això, és a dir,
ara que tens el Joan Martí allà fotent vídeos del president amb el Messi, que abondera... Aquest, senyors i senyors, és el culpable de tanta il·lusió entre la colorada, per favor, Toni?
Bé, no diré el que penso perquè em faries fora del despatx, però perquè la carpeta Messi ja vam passar baix.
Sí.
Però crec que hi vam caure tots de quatre potes.
Et faig broma, perquè el que vas fer va ser un molt bon exercici periodístic. Altra cosa és que, clar, a vegades tot és una mica més complex del que pensem.
No, però poques hores després ja crec que tots ens va quedar clar que aquí, tant un com l'altre, estaven jugant una partida de pòquer.
Sí, no tornarem a la carpeta Messi. Ja hi ha el davanter, ja hi ha... el migcampista ofensiu i aquest central que ja està, que corria per aquí, doncs mira, cap aquí que vens. Ara falta el migcentre. Exacte, ara falta el migcentre. I això jo crec que, a veure com acaba la cosa, perquè tothom sap el nom, i hi ha un club que jo crec que s'hi està posant una miqueta més dur, per tant veurem què acaba passant, que és el d'Oriol Romeu amb el Girona. Avui no tenim cap novetat que sapiguem. 9 minuts i la mitjanit. Hem de fer una pausa, Dani? Ens falta una publi, no? Fem una pausa i en tornar parlem d'un capítol... Ostres, que ens pensàvem que no tindria més transcendència, però que déu-n'hi-do, no sé si heu vist la final de l'Eurocopa Sub-21, però ha estat un guirigall, Marc Andrés, bona nit.
Bona nit, Dani.
De coses, de faltes, de polèmiques, de declaracions, una mica de tot hi ha hagut,
Sí, podem resumir-ho amb 8 targetes grogues, 4 vermelles en total, i una polèmica que ha vist implicat, com escoltàvem a l'inici del tu fins i tot el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales.
Que no s'hi posa per poc. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. I som per ajudar.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
9, 18, 20, 40 i 41. I els sols, el 3 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Dani Aguilar.
Això que la música aquesta està molt bé i costa, a veure, puja. Hem estat del programa escoltant música. Tu diràs, RAC1, dissabte 8 de juliol del 2023, amb el Dani Puntí Prats al control tècnic, amb la Marina Garrido a la producció. Per cert, a les últimes hores hem estat sortejant, no sé si l'heu vist, una samarreta del Sant Andreu a Meiva, que és molt xula, i que, vaja, i que amb el Miquel Pasqual hem estat treballant-nos aquest sorteig. Vaja, treballant-nos no és gaire difícil, una miquelet, però vaja, no passa res, que ens l'hem treballat molt bé. 1.500 retuits, o més de 1.500 retuits hi ha hagut per aquesta samarreta de Sant Andreu, i Meiva realment se les valia i molt, i qui ha guanyat és el Roger Font. Roger Font. Font 15/ Roger, entre 1.500 has estat tu el guanyador. Per tant, felicitats. Ens posarem en contacte amb tu per aquesta samarreta. Però és que, a més, teníem dues gorres dels Barcelona Dragons, que el Pedrol, ja sabeu que això als Dragons li agrada molt, que les sortejàvem. I li ha tocat a la Vanessa Bargalló i al Xavi Casas. I també guanyador de l'entrada... Quantes coses regalem? Guanyador de l'entrada doble per anar a veure els Barcelona Dragons contra els Tirol Riders dissabte que ve a les 7 de la tarda a l'Olímpic de Terrassa. Joan Albert, @JoanAlbert a Twitter. Quin aparador que tenim, tu! Quin aparador! 3 minuts i la mitjanit.
Penalti a favor de España. Abel Ruiz inicia la carrera. Dispara con la derecha...
El que escoltàvem, això és, Marc Andrés, ho dèiem abans, la narració de Televisió Espanyola d'aquest dramàtic final de l'Europeu Sub-21, derrota 1-0 d'Espanya contra Anglaterra, amb aquest penal que escoltàvem com a protagonista.
Sí, és que aquest penal s'ha xutat al minut 98 amb James Trafford, el porter anglès, fent-se gegant sota pals el primer xut d'Abel Ruiz i també el refús d'Aimar Oroz per donar a Anglaterra el seu tercer europeu sub-21. Una manera de perdre que ha deixat molt fotut a Sergio Gómez davant els micròfons de Televisió Espanyola.
Bueno, jodidos, porque bueno, lo hemos tenido en el último minuto para marcar el penalti y empatar el partido, pero no se ha podido y bueno, orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo, porque este grupo es increíble, es impresionante.
Un triomf que ha arribat per la mínima gràcies al gol de Cole Palmer a la primera part. Gol de falta amb certa fortuna, ja que ha rebotat a un futbolista anglès de davant la barrera i això ha despistat Arnau Tenas. A la celebració, per cert, i aquí entrem al moll de l'os, sí. Palmer ha provocat la banqueta espanyola i això ha iniciat una tangana que ha acabat amb un assistent expulsat per banda. L'anglès, per cert, el mític defensa Ashley Cole.
Sí, que estaven expulsant algú i de sobte el Marc Morales, estudiant en pràctica, es diu: hosti, això que és l'Ashley Cole, que mira, està encardant un al carrer i no sabíem, dic, hosti, l'Ashley Cole està allà d'assistents, també això.
Una acció, per cert, aquesta que ha acabat amb aquests dos expulsats assistents, que ha molestat molt a Santi Denia amb indirectes a la sala de premsa.
A mí desde que entré en la federación me enseñaron unos valores que bueno, que es a respetar el rival, respetar el juego y tener un buen juego limpio o fair play. A partir de ahí se puede ganar o se puede perder, pero los valores están por encima de cualquier resultado. Y eso es lo que me enseñaron aquí desde que entré en la federación.
Carai.
Sí, val a dir també que Denia només ha pogut contestar preguntes polèmiques o arbitrals, ja que pel partit o pel penal o per alguna acció d'aquestes no se li ha preguntat. I bé, després ja zona mixta, ha passat Juan Miranda, ha passat Sergio Gómez, però anem a la cirereta del pastís, que és el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, criticant l'equip anglès.
Y es cierto que había algún detalle de comportamiento que no nos ha gustado, y lo hemos dicho donde hay que decirlo. Hay algunos que son jóvenes, tienen margen de mejora en esto, grandes jugadores de Inglaterra, que estoy convencido que con el tiempo aprenderán a que los goles se celebran en positivo con tu afición y con tu equipo y no provocando, pero si de algo podemos, no presumir, pero si de algo podemos decir es que nuestras categorías inferiores se comportan siempre bien.
molt escalfats, crec que es nota als espanyols després d'aquest partit, un duel que, acabem amb això, han disputat sencer els catalans Arnau Tenas, Víctor Gómez i Sergio Gómez, mentre que Arnau Martínez i Adrià Bernabé no han tingut cap minut.
Un grup de jugadors molt bo, un grup de jugadors amb molt talent, i la putada per l'Abel Ruiz, perquè és, crec que avui batia el rècord.
Sí, 86 internacionalitats en categories inferiors, superant les 85 de Gerard Deulofeu.
Sí, sí, sí. En fi, no sé si heu vist el partit o no, però vaja, en qualsevol cas, polèmica, dojo, i sempre està bé, no? Després d'aquestes derrotes sempre surten, el tema dels valors, jo crec que sempre acaba sortint quan perds, però vaja, aquí...
Quan no encaixes bé la derrota, o quan és cruel, perquè es pot dir que és cruel,
sí.
Doncs sovint el factor emocional et traeix, és més fàcil fer acusacions, quan en realitat, si tu estàs a l'altre costat, doncs també segurament tindràs una celebració enèrgica. A mi de tot el partit, el que no diré que m'ha sorprès, però crec que és un punt calent, és que Arnau Tenas ha tornat a estar increïble, i recordem que segueix lliure, i per tant dono per fet que després d'aquest partit el seu preu encara puja més, per tant la llista de pretendents deu ser cada cop més llarga.
Tècnicament avui no ha jugat cap jugador del Barça.
Clar. Perquè tècnicament Arnau Tenas, aquest cas de Tenas, realment l'altre dia crec que parlava amb Marc, i cada capítol que passa, més rocambolecs, no sé si rocambolecs, no sé com dir-ho es fa, però avui és el que deia el Toni, molt encertadament, fot un partit allò, final de l'Europeu Sub-21, porter titular, tal, i segueix tot a l'aire, que ara entenc que un cop acabat tot es començarà, diguem-ne, a definir una mica del tot, però és un cas difícil de gestionar, també.
Sí, molt complicat, perquè ja s'ha embrutat, diguéssim, saps? S'ha fet públic, l'Arnau ha parlat en públic, l'Arnau és un tio de molt caràcter, els té molt ben posats, no sé si per la seva part té tornada enrere, això, és difícil, no? Jo la setmana passada, si tens recordes, et comentava que no sé si el Barça potser volia fer una cosa que havia fet amb Jandro fa uns anys, que tenia contracte garantit amb el primer equip, amb unes xifres que el Barça pensava que no podia pagar o no volia o el que sigui, i després va passar el mateix, i després el Jandro al final va acabar firmant amb el Barça B aleshores amb unes xifres molt inferiors a les que tenia, però jo dissabte passat et deia, és que Jandro Orellana, amb tot el respecte, perquè era un molt bon jugador,
clar,
no és Arnau Tenas.
No és el mateix, no.
Arnau Tenas és un tio que porta molts minuts amb el primer equip, entrenant, una mica aquesta aureola, no?, del nou Valdés, de que és un possible futurible de la porteria titular de la Barça. Aleshores, crec que tàcticament, ostres, al Barça se li ha escapat una mica aquest tema. Crec que se li ha escapat. I després et volia comentar també de lo d'abans, que del partit.
Sí.
És evident que Cole Palmer s'equivoca, eh? Però els valors, jo li diria a Rubiales, que també es demostren després. I quan et fan una cosa que no està bé, també la pots tractar d'alguna manera. I em quedo molt més amb les paraules de Santi Denia que amb les de Rubiales, no?
Sí, sí.
O sigui, crec que Rubiales ha d'estar una mica per sobre d'un jugador jove com Cole Palmer, que s'equivoca, és evident, que fa una cosa que no està bé, que és antiesportiva, però crec que també les persones que estan allà assegudes, en teoria més fredes, crec que han d'ajudar també des d'un punt de vista de no posar més llenya al foc.
Subscric absolutament cada una de les paraules que has dit, Marc, i afegeixo. O sigui, estic totalment d'acord amb tu i afegeixo, no em sorprèn. O sigui, pel personatge no em sorprèn, perquè Rubiales ja li agrada sortir a la palestra, ja li agrada allò de, oh, aquí estic jo, i vinga, i tal, i a treure pit, i tal, cui, un sub-21, bueno, no sé, jo no ho acabo d'entendre.
Treure pit fins que la premsa de Madrid l'extorsiona i l'obliga a destituir el seu seleccionador, és a dir, molt valent, en segons què,
però després
passant a parlar-ho.
Sí, no, això dels valors és el festival de la hipocresia màxima i absoluta,
total.
Perquè... A mi m'agradaria, jo no recordo, potser se'n va passar, però quan va haver els insults a Gavi a la celebració de la de Nations League, jo no recordo Rubiales fent declaracions de dir parlar dels valors, jo no el recordo, i estava una cosa molt més greu que això, que no deixa de ser una reacció en calent, perquè allò és una reacció en fred. En calent a vegades se te'n pot anar al cap, que no se t'anarà d'anar, evidentment, i menys quan ets professional, per més que siguis sub-20.
Sí.
Però una reacció en calent no és justificable, però és comprensible a vegades. Allò és una reacció en fred. Rubiales, per exemple, quan va passar tot el cas Vinícius, a posar-se a defensar el jugador quan hi havia actituds racistes, sí que es va afanyar. Fantàstic. Ara, quan el jugador rascava els testicles, enviava els equips a segona, es fregava l'escut, que tot això té més faltes de respecte cap al rival, jo no li recordo cap declaració al contrari. És a dir, tenim aquí el festival de la hipocresia i un cinisme absolut
i del populisme.
Quan ens interessa, sí que ens fem menció, i quan no ens interessa, no. I això és bastant fastigós, perquè al final t'acaba portant a coses com aquestes. I els valors s'ensenyen valorant des del primer moment, no només quan ens interessa. I realment, a banda d'això, una vegada més, la reflexió de que estem parlant d'un futbol mediatitzat, estem parlant d'unes coses que veu moltíssima gent, que té un gran ressò mediàtic, i si aquestes actituds no es tallen d'arrel, al final què passa? Que els nens troben normal que això passi. I aquí és un partit de seleccions, sub-20, és veritat, però que al final acaba amb dos expulsats per banda, perquè són dues banquetes que s'acaben encarant, però hi ha 50 televisions que graven, i goita, i ja està. Però això passa amb aquests camps de Déu, a Catalunya, a Espanya, a Europa, i acaben amb mastegots de debò. Per què? Perquè aquests nens veuen això i els hi sembla normal. Els hi sembla normal aquestes actituds. Per tant, si el futbol professional això no ho talla, i no ho talla d'arrel, s'acaba portant, traslladant a la societat. Per tant, quan parlem dels valors està molt bé, però no només parlem, sinó actuem, i actuem-hi sempre, sí, no sí. Només quan ens convé.
Sí, 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 sí.
I fins aquí la meva...
Molt bé, m'ha agradat. M'ha agradat. Això, l'europeu sub-21. A l'europeu sub-19 també s'està jugant ara mateix. I, de fet, allà hi tenim la selecció espanyola, i hi ha la selecció espanyola classificada ja per semifinals, i el capità d'aquest europeu sub-19 a la selecció espanyola, el número 10, és un futbolista que ha estat notícia durant bona part de la temporada de Can Barça. I va arribar amb 6 anys, va tenir un bon debut, un debut important amb el primer equip amb Xavi, però es va desdibuixar la seva trajectòria des de llavors. No es va consolidar i, de fet, em fa l'efecte que ha marxat allò per la porta de darrere, amb el que era i amb l'impacte que va tenir, ha acabat marxant per la porta de darrere i direcció a Villarreal. És l'Ilias Ajomac, amb qui volem parlar avui, uns minuts, el Tu diràs. Ilias, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. De moment, molt bones sensacions en aquest europeu. I tu, Ilias, amb sensació de líder, amb sensació molt positiva, no t'estic veient?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que hemos hecho un arranque de europeo muy, muy bueno, ¿no? Al final hemos hecho un gran partido, el de ayer y sobre todo también el primero que tuvimos. Y nada, ahora ya pensar en el lunes contra Noruega.
En un moment en què sembla que molta gent està girant la mirada cap a aquestes categories inferiors de les seleccions que estan fent molt bona feina, on està el sostre d'aquesta sub-19? Quin objectiu us marqueu?
No, sobretot l'únic objectiu que nos hemos marcado ha sido y es ganar este europeo.
Les cames encara rutllen després de tota la temporada? És allò de que es fa llarg això per arribar fins a aquest moment? O tenint en compte com ha anat la temporada, ara també encara tens més ganes de jugar i de sentir-te com t'estàs sentint?
No, yo siempre que personalmente hablo y yo creo que siempre que hay un partido es algo que me encanta, ¿no? Jugar y tal, y yo siempre... donde cuando es jugar y tal siempre voy a dar mi 100%.
T'hem vist donar assistències, escolta'm, i t'entens molt bé, i algú que també dona molt bones assistències és algú que està en nom, en boca de molta gent, és un nom, el d'Ivan Fresneda. Hosti, és bon jugador aquest Ivan Fresneda, Elias?
Sí, muy buen jugador y estamos muy contentos de tenerlo aquí en la selección. I nada, solo hablar cosas buenas sobre él.
El tema de l'interès del Barça, això no entra, no en parleu.
No, ahí cada uno, eso sí que no se habla, aquí cada uno, cada uno habla con su agente y tal, pero aquí nada más hablamos de cosas que pasan en la selección.
Molt bé. Estàs més, a veure com t'ho pregunto, Ilias, estàs més content jugant aquests últims partits que com has jugat tota la temporada al Barça? Et sents millor? T'ho passes millor jugant aquests últims partits, Ilias?
Bueno, yo creo que desde fuera también se ve, ¿no? Sí. Cuando me lo paso bien, ¿no? Y yo creo que por eso ahí vas tirando la pregunta, porque sí que es verdad que disfruto muchísimo más cuando el entrenador, cuando la selección, ¿no? La federación me transmite esta confianza y ahí cuando el jugador se siente como es y puedo demostrar como yo soy ahí.
te l'han transmès, des del principi, aquesta confiança en Didi Elías? L'equip, no que sigui teu, però tu has de liderar aquest equip.
No, sí, yo creo que por eso me dan la capitanía, ¿no? Sí. Para liderar un poquito al equipo, y yo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de liderarlo, claro, y nada, pues ahora el único objetivo que tenemos es ganar contra Noruega y poder pasar, bueno, ya hemos pasado a semifinales y poder ganar este europeo que nos lo merecemos.
Hem parlat de com estàs físicament, com estàs emocionalment, mentalment, després d'aquesta temporada, Elías? Com has passat aquesta temporada?
Mira, pues hablando sinceramente, a mitades de temporada sí que es verdad que me dio hablando un poquito, bueno, me dio un poco el bajón, ¿no? Por cosas que pasaron y todo, pero nada, ahora yo con muchísimas ganas y muchísima ilusión de afrontar esta temporada, y que seguro que me va a ir genial.
¿Pensabas, evidentemente, que tendrías más protagonismo al Barça B?
No. Yo, a ver, tampoco, yo creo que la he tenido, ¿no? Al final he sido también uno de los jugadores que lo ha hecho bien en el filial, ¿no? Por eso no entiendo tampoco porque la gente creo que habla más y dice que no he sido protagonista o que no. Yo creo que he hecho una buena temporada dentro cuando he jugado.
L'Elías Agomac va arribar amb 6 anys al Barça, és correcte, oi, Elías? És així.
Sí, clar. Anys, sí.
Ara hi ha molt debat sobre els nois joves, els nanos de tota la vida del planter, i per què no arriben, diguem-ne, al primer equip. Hi ha molta gent que segur ara, molta gent que ens està escoltant, Elías, que es pregunta, sí, home, aquest nano el vam veure debutar amb el primer equip, aquest nano per què l'any que ve no jugarà al Barça? Què els hi respons tu a tota aquesta gent?
No, jo no sé, jo lo que creo és decisión mía, tanto del club. Yo siempre intento dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido, y bueno, ya eso no tengo nada que responder. Yo creo que ha sido una decisión que hemos tomado, ¿no? entre yo y mi familia. Y nada, ahora a ver lo que viene más adelante. No hay que pensar tampoco en lo que ha pasado.
Deixa'm preguntar-te, què hauria d'haver passat perquè haguessis renovat amb el Barça, Elías?
Què tendría que haver passat? No sé, ya ves, yo esto lo dejo en esto de mi agente, ¿no? Y yo creo que está claro, y nada, pues nada, ahora la decisión que tomamos entre yo y el club, y bueno, pues ahora pensar en, como he dicho, en lo siguiente.
Sí, sí, ara parlem del Villarreal, evidentment, i d'aquesta gran temporada, però evidentment entenc que el teu somni hagués estat seguir més anys al Barça, això imagino que ara va per aquí, no?
Sí, però hi ha vegades que se tienen que tomar decisiones, no sempre hay que tomar, yo creo que esta es la decisión correcta, ¿no? Y bueno, la decisión que hemos tomado ha sido salir del club para mejor para mí y para mi familia.
Perquè en aquest sentit creus que el Barça és el teu cas particular, però creus que el Barça aposta prou per als joves en aquest sentit, o el teu cas, diguem, de que tu no es pot generalitzar i que el teu cas és un concret?
No, yo no tengo nada que decir. El Barcelona se portó muy bien conmigo y le agradezco todas estas temporadas que he estado con ellos, y nada, pues al final es lo que he dicho, al final uno se tiene que tomar decisiones, y la decisión que tomamos mi familia, yo y mi agente ha sido salir.
I ara Villarreal, el primer equip o el segon equip? A un més o menys t'han dit que, diguem, de tindràs protagonisme, Elías?
Mira, ahora mismo estoy en centrado aquí en el europeo. Clar. Sinceramente es lo único importante que se me pasa a mí por la cabeza, y lo que tenga que venir, pues ja vendrà.
Però imagino que il·lusionat, no?, en aquesta nova etapa, i en poder demostrar, imagino, tot el que potser no has pogut demostrar al Barça.
Sí, muy ilusionado. La verdad que estoy muy, muy ilusionado de que empiece la temporada, y bueno, ahora, como he dicho, el objetivo que tengo ahora, y tenemos aquí todos los de la selección, es ganar el europeo, y seguro que ganándolo, pues iremos con muchísima más ilusión para arrancar la pretemporada.
I tant. I acabo amb l'última. No sé si has parlat amb el Quique Setién o no, o t'ha explicat què és el que vol de tu.
No, de momento no he tenido esto de hablar con él. Así que nada, todo lo que he dicho, al final estamos aquí en el europeo y bueno, pues ahora cuando termine el europeo y podamos volver, pues ya se hablará.
Molt bé. Doncs Ilias Ajomac, ha estat un plaer xerrar uns minuts amb tu. Tota la sort del món en aquest europeu sub-19 i també tota la sort del món en tot el que et vingui per endavant. Ilias, una abraçada, gràcies.
Muchas gracias, un placer, chao.
Amb Dani Aguilar.
Ilias Ajomac, també el Tu diràs, un cas d'aquests que... Bé, que és una llàstima, sobretot per...